Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Avui mateix el govern demanarà la contingència migratòria per a les Balears. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens aquí a IB3 Ràdio en una entrevista al programa El Dia. Tot i que les illes no compleixen avui dia amb els requisits per derivar menors migrants no acompanyats a altres comunitats i evitar el repartiment, la cap de l'executiu manté que les Balears no poden assumir més nins i nines en condicions de dignitat.
Jo estic frontalment en contra de que la política d'immigració del govern d'Espanya se resumeixi en repartir menors. Perquè què passarà quan la resta de comunitats autònomes també tinguin la situació de saturació que tenim les Illes Balears? No, insisteixo, s'ha d'actuar amb origen.
La gestió de la crisi migratòria marca l'inici del curs polític, tot d'una en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 1 de setembre. Ho feim amb Iván López, al control tècnic, titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Deixem enrere els mesos forts de la temporada turística i ho feim amb un nou rècord en arribada de turistes estrangers i també despesa.
S'ha registrat en el mes de juliol. Les illes varen rebre 2,5 milions de visitants que varen gastar més de 3.800 milions d'euros. Són xifres històriques per a un mes de juliol, segons les dades publicades avui per l'INE. L'arxipèlag ha estat la destinació principal dels turistes internacionals que han visitat Espanya en el setè mes de l'any.
Els docents tornen a la feina.
Els mestres han tornat avui a l'escola després de gairebé 3 mesos de vacances. Aquests primers dies són per preparar el nou curs, el temari i els projectes que s'han de fer fins que dia 10 s'incorporin els alumnes. Enguany, els docents tindran un increment de la burocràcia que el col·lectiu critica.
A l'exterior, avui pendents de l'Afganistan, amb més de 800 morts i 3.000 ferits en un seguit de terratrèmols que han afectat el país.
El govern talibà reclama ajuda internacional. Les autoritats temen que el balanç de víctimes augmenti a mesura que s'accedeix a les zones més remotes.
A partir d'avui també en recuperam la informació de cada una de les illes que podreu escoltar a partir de les 2:30. A Mallorca, amb un pressupost de 26 milions d'euros, el govern ha licitat les obres de construcció del nou hospital d'atenció intermèdia de Felanitx. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, idò. Aquest nou equipament s'ubicarà en una parcel·la a l'entrada del poble per la carretera de Campos i disposarà de 100 habitacions dobles. Aquestes habitacions estaran repartides en 4 blocs. L'objectiu de la nova infraestructura és donar atenció a pacients amb malalties cròniques de la comarca del Llevant de Mallorca, però també del Migjorn.
A Menorca, l'Hospital Mateu Orfila incorporà un nou digestòleg que permet pal·liar la manca d'especialistes mèdics. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera, l'illa comptarà a partir d'ara amb 3 de les 4 places del departament ja cobertes. El nou doctor és Willy Sánchez, que acaba de completar la seva especialització en aparell digestiu a l'Hospital Universitari de Son Espases. Ocuparà una plaça declarada com de molt difícil cobertura i s'espera que permeti agilitzar les llistes d'espera.
I també en clau sanitària, l'Hospital Can Mises en requereix contractar 6 treballadors més per completar la plantilla de 32 places de metges d'urgències. En aquest cas, de l'Hospital Can Mises, Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. L'àrea de salut ha anunciat 3 noves contractacions de metges d'urgències del sindicat Cimeval. Expliquen que les noves incorporacions no són suficients per cobrir el servei i que en els darrers dies marxaran 5 professionals. Durant els primers 8 mesos de l'any han augmentat un 6% els casos atesos a urgències a l'Hospital Can Mises.
I a partir de les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui és el darrer dia de mercat de fitxatges. Gai Forteza, bon dia.
Bon dia, serà les 12 de la mitjanit quan acabi un mercat de fitxatges on el Mallorca té presència important. S'espera la sortida de Mafeo Ilarin, tal vegada de Jan Sales, i tot apunta que Samu Costa quedarà a l'illa. En el capítol d'entrades, Héctor Fort està pendent de Mafeo i podria arribar qualque jugador més. D'altra banda, a Primera Federació, la UD Eivissa també està pendent del mercat de fitxatges. I en tenis, Jaume Monar jugarà avui vespre als vuitens de final de l'Obert dels Estats Units contra l'italià Musetti.
Encetam el mes de setembre i amb quin temps ho feim? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. El mes de setembre ha començat amb un petit canvi de temps en forma de més núvols avui cap a Mallorca i a Menorca, no descartant que avui cap vespre arribi a fer qualque ruixat. Podria ser puntualment moderat i acompanyat de tempesta, però serien coses aïllades, puntuals, locals, res de precipitació en generals. Això sí, el vent sí que ho és general, bufa de component nord i té cops moderats, fins i tot qualcun ha superat ja els 50 km per hora a punts de Menorca i del nord de Mallorca, és aquí on més se notarà, i juntament amb aquest vent també hem de parlar de situació marítima complicada. S'espera forta maror avui a tota la costa que mira cap en el nord de qualsevol de les illes, tret de Formentera, que aquí sembla que la situació marítima serà un poc més tranquil·la, però en general les zones s'han destacat. Ho seran sobretot a la costa nord de Menorca, que és aquí on més se pot enfilar aquest temporal, amb ones que podrien superar puntualment els 3 metres d'altura màxima. Hem de dir que també aquesta entrada tramuntana farà baixar un poc els termòmetres respecte, i sobretot a Menorca, també a punts del nord i del nord-est de Mallorca, no tant a la resta, perquè de fet cap en el sud de Mallorca i a part del Ponent, així com a les Pitiuses, la veritat és que el termòmetre canviarà poc respecte a aquests dies passats. Però això sí, aquesta pròxima nit baixa la temperatura i ho fa sobretot a punts d'interior, amb especial en el cas de Mallorca, però en general pensant que aquesta refrescada s'ha generalitzada en temperatura que fins i tot podria baixar de 15 graus en algunes bandes, el que suposa també una gran diferència respecte a aquests dies passats. I demà aquesta refrescada tindrà continuïtat i els termòmetres quedaran frenats en torn dels 30 graus, les més elevades, les màximes. I hem de dir que tampoc faran net quant a l'estat del cel, perquè els núvols que també tenim avui demà hi tornaran a ser i puntualment podrien tornar a deixar qualque ruixat a migdia a punts de Mallorca i a mitjan de matí a punts de Menorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les 2:06, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, la presidenta Marga Proens s'ha anunciat que el govern sol·licitarà aquest dilluns la situació d'emergència migratòria per a les Balears. Ho reclamarà, diu, perquè les illes no poden acollir més menors migrants no acompanyats en condicions de dignitat. Per aquest motiu, insisteix, demanaran quedar excloses del repartiment dels nins i nines arribats a les Canàries, Ceuta i Melilla.
Ara per ara, les Balears no compleixen amb els criteris per demanar la contingència migratòria. Per activar aquest mecanisme, les illes haurien de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, que es va establir en 406 menors. Avui dia, els centres de menors de la comunitat atenen 680 infants i adolescents no acompanyats. No obstant això, Proens ha explicat en una entrevista concedida al programa El Dia d'IB3 Ràdio per què sol·licitaran l'emergència migratòria. També ha exigit al govern d'Espanya que s'actuï en origen i contra les màfies.
Jo estic frontalment en contra de que la política d'immigració del govern d'Espanya se resumeixi en repartir menors. Perquè què passarà quan la resta de comunitats autònomes també tinguin la situació de saturació que tenim les Illes Balears? No, insistes, s'ha d'actuar amb origen.
Però ens ha explicat a IB3 Ràdio que s'ensuma que el govern central no atorgarà a les Balears aquesta situació d'emergència migratòria i pot després, ho ha confirmat el propi delegat del govern de les illes, Alfonso Rodríguez.
En estos momentos es Canarias y es Ceuta y creo que puede ser Melilla quienes están en esta situación. Lo que no vale es decir que estoy al 1000% de acogida porque digo yo que solo tengo 65 plazas para acoger a menores. Lo que hace el gobierno de España es decir a todas las comunidades con criterios objetivos ligados a población cuántas plazas de acogida de menores debe tener para dar una respuesta de país como país a un fenómeno que debemos vivir como país.
Proens també ha confirmat en aquesta entrevista al programa El Dia d'aquesta casa que avui se presentarà també el recurs contra el protocol de repartiment dels menors migrants no acompanyats davant el Tribunal Suprem.
Divendres li va donar llum verda al Consell de Govern i avui es registrarà el Suprem. No serà l'únic, com han anunciat, en presentaran un altre davant l'alt tribunal que s'uneix al que analitza el Constitucional ara contra la llei que va donar origen al repartiment dels menors que ja no poden assumir les Canàries. Però ens assegura que l'únic que fa el seu govern és emprar els mecanismes constitucionals que estan al seu abast per aturar una decisió política que no li agrada, diu, que no entén les amenaces de l'executiu de Pedro Sánchez.
Jo no se m'ha amenaçat per ser una política a la fuga com Puigdemont, que per cert avui és president i ja m'apareix que se reuneix amb Puigdemont. Jo no se m'ha amenaçat per incomplir la llei, per atacar la Constitució. Jo se m'ha amenaçat per dir simplement posaré un recurs davant el Tribunal Suprem perquè se tingui en compte la situació de les Illes Balears.
Però ens en plena guerra amb l'executiu central per fer-se càrrec dels costos addicionals de l'arribada de lots sense la tutela d'un adult, creu que ara ja no és una qüestió de pressupost. Es posa de manifest el problema de la sobresaturació de les illes.
El problema principal és un tema de centres, però jo diria que encara n'hi ha un més gran, especialment a Eivissa i Formentera, que són la manca de professionals. Tots sabem la manca de professionals que tenim a les Illes Balears en qualsevol sector. Tots sabem, s'ha de també en el principi, l'emergència habitacional que tenim a les Illes Balears i lo difícil que tenim amb altres àmbits de captar professionals. Ja els hi puc dir que en aquest àmbit, per poder atendre aquests menors no acompanyats, és gairebé impossible, per no dir impossible.
I en la mateixa línia, el Consell de Mallorca diu que descarta acollir menors migrants d'altres comunitats a l'antic quarter militar de Sontous i avança que només se'n farà càrrec dels que arriben a l'illa. El president de la institució ha insistit avui durant la presentació de l'inici del curs polític en la sobreocupació que pateixen els centres de protecció de menors de l'IMAS.
Del més, ha recordat que juntament amb el govern s'està estudiant habilitar Sontous per acollir els menors migrants que arriben a Mallorca, però en cap cas, diu, els d'altres comunitats. Sobre aquesta mesura ha remarcat que s'està ultimant un recurs d'emergència temporal que és conseqüència, afirma, de la deixadesa del govern central.
Des de fa mesos estem fent feina des del Consell de Mallorca en el govern de les Illes Balears per obrir un recurs temporal d'emergència per poder acollir aquests menors migrants que arriben a les nostres costes. En cap cas és per acollir menors que han arribat a altres comunitats autònomes.
Enmig d'aquest enfrontament polític per la gestió de la migració, avui han sabut que una nova embarcació irregular ha arribat a les costes de Formentera. Poc després de les 3 de la matinada, la Guàrdia Civil i la policia local han interceptat un total de 24 migrants.
Tots eren d'origen subsaharià, excepció de dues persones asiàtiques. La barca ha arribat a la costa de la zona d'Escopinar. Ahir també van arribar dues embarcacions més a l'illa amb un total de 30 migrants.
I continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila de Maó un dels menors que va arribar en una barca irregular el capvespre de divendres, tot i que es preveu, això sí, que passi a planta avui mateix. Ens ho conta Axel Camarasa.
Qui està previst que rebi l'alta és un altre migrant, també menor. A partir d'ara quedarà sota la tutela del Consell Insular de Menorca, que ja s'està fent càrrec del tercer menor rescatat. Jesús Barrassa és cap del Servei de Menors del Consell de Menorca.
Aquest matí m'han comunicat que probablement un altre de los que havien a l'hospital també fos menor. O sea, la persona, el noi, manifesta que té 16 anys, con lo cual, como no hi ha cap tipus de documentació en aquests moments, primer lo que se fa, s'ha de fer tot el procés com si fossin menors, i després se comprova si ho són o no ho són. Llavors, en aquests moments tenim una provisionalitat, una guarda provisional que es diu de 15 dies per comprovar, tindrem a 3.
Dos adults més continuen ingressats a planta. Els ferits van ingressar amb símptomes de deshidratació per haver consumit aigua salada en els 15 dies de travessia. 4 persones hi van morir i 7 persones més ja han estat traslladades a la península. Pel que fa als menors, són acollits a la Casa de la Infància de Maó.
2:13. L'arribada de turistes internacionals a les Balears ha augmentat un 1% al juliol, amb un total de 2,5 milions de turistes que han deixat a prop de 4.000 milions d'euros de despesa a la comunitat. Són xifres en rècord de la sèrie històrica, segons les darreres dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
De mitjana, cada turista que va visitar les illes el juliol va gastar 242 euros al dia, gairebé un 10% més que el mateix mes de 2024, i va romandre 6,16 dies a l'arxipèlag. D'ençà que va començar l'any, 9 milions de turistes han visitat les illes i han deixat una despesa de més d'11.620 milions d'euros. De fet, les Balears han estat la comunitat més visitada, amb el 23,28% del total de turistes internacionals que varen viatjar a l'estat espanyol, seguida de Catalunya i Andalusia.
Acaben els mesos més forts de la temporada turística amb un balanç positiu dels hotelers, que parlen d'una bona temporada per als seus negocis. En alguns casos, això sí, admeten un reajustament després dels rècords post-pandèmia. Això significa, tot i que estem a l'espera de les dades concretes de final de temporada, que les ocupacions baixen a nivells similars als d'abans del 2020.
una davallada que el sector viu amb normalitat, ja que admeten que els anys anteriors, sobretot 2023 i 2024, varen ser extraordinaris. La vicepresidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, es mostra satisfeta.
El reposicionamiento hotelero que se llevó a cabo en los últimos años es conocido y ampliamente reconocido por los clientes, que saben que aquí les ofrecemos un amplio abanico de tipologías de establecimientos, de distintas categorías, y que en todos ellos van a recibir calidad, servicio y seguridad a todos los niveles.
En el cas d'Eivissa i Formentera, l'estiu d'enguany és molt similar al de l'anterior. És el gerent de la Federació Hotelera Pitiusa, Manuel Sendino.
Seguramente algo de fuelle se ha perdido por esto, que porque algunos países no están en su mejor momento, ¿no?
I a Menorca coincideixen a qualificar la temporada de bona, encara que, segons la gerenta d'Asomez, Lucena Jiménez, en cap de les temporades d'ençà del 2020 han recuperat els nivells prepandèmics. Diu que ara el sector és més imprevisible.
Aún nos queda un pequeño recorrido para llegar a los datos del 2019, pero la evolución de la temporada turística, dentro de esos adjetivos que nos van diciendo de irregular y atípica, porque el mercado turístico es muy cambiante y es muy a última hora, la valoració és una bona temporada turística.
Destaca així mateix la caiguda de turistes britànics, que a Menorca han estat substituïts en gran mesura pels francesos, i el lleuger retrocés dels espanyols.
En la majoria de casos, els hotels s'han pujat els preus per compensar l'augment de costos en partides com els salaris, enguany que s'ha renegociat el conveni col·lectiu. D'altres, però, diuen que no han estat capaços de repercutir-ho a la quantitat que cobren per habitació.
Es casi obligatorio empresarialmente a poder subir para seguir subsistiendo y seguir manteniendo los niveles de calidad que exigen nuestros turistas. Cada vez que exigen más calidad y cada vez exigen más kilómetro cero, y eso hay que pagarlo, es evidente que algo, lo que han podido lo han trasladado, y en algunas ocasiones han podido y en otras ocasiones pues se comerán algo la rentabilidad.
Los costes son crecientes. Y al final, cuando se hagan las cuentas, pues la rentabilidad quizá que haya perdido un tanto, ¿no?
Són les 2:07.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui és 1 de setembre i això vol dir que els mestres s'han tornat avui a l'escola després de gairebé 3 mesos de vacances. Aquests primers dies són per preparar el nou curs, el temari i els projectes que s'han de fer fins que dia 10 s'incorporin els alumnes. Enguany, els docents encara la feina amb novetats importants, com per exemple la prohibició de l'ús de pantalles a primer, segon i tercer primària i també la limitació a la resta de cursos, també amb un increment de la burocràcia que el sector critica.
Aquesta ha estat precisament una de les queixes que ha expressat el coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes, Antoni Salvà, qui assegura que els canvis introduïts per al nou curs implicaran més paperassa i, per tant, més sobrecàrrega laboral. L'estudi del sindicat educatiu AMPE de 2024 afirma que els mestres dediquen entre 10 i 15 hores setmanals a les tasques burocràtiques, la meitat de les quals fora d'horari, un temps massa ampli, segons Salvà. Són declaracions a l'informatiu matí.
La burocràcia és necessària en tant quan fem un servei públic, han de poder donar constància del que estan fent. Hi ha una acreditació final de curs que té uns efectes professionals i acadèmics en els alumnes, i per tant ha d'haver la possibilitat de que hi hagi un document de referència. Però ara aquest document de referència s'hi han afegit dues capes més en els nou currículums, que m'ordonarà bastanta més feina del que s'anomena burocràcia.
Una altra novetat molt important d'aquest inici de curs serà el canvi en l'ús de les pantalles. Desapareixeran a primer, segon i tercer de primària i es limitaran de manera notable a la resta de cursos. Salvà explica que els més petits ja feien un ús molt minso de les noves tecnologies i que la prohibició com a tal potser no fos necessària.
El problema és haver-ho plantejat com una prohibició genèrica, sense que existeixi tampoc un estudi a fons fet en criteris tècnics, i en canvi hi ha molt d'informes i molt d'estudis que no acaben de concloure que existeixi cap tipus d'impediment.
Aquest inici de curs també han tornat a la notícia les dificultats per cobrir places docents. Enguany s'han ampliat a 185 les especialitats qualificades com a difícil cobertura, quan l'any passat varen ser 113.
I a 10 dies vista de l'inici del curs escolar, el conseller d'Educació, Antoni Vera, confia que el retorn a les aules sigui sense problemes i reconeix que el problema de l'habitatge serà, però, un dels grans reptes.
En aquest sentit, el titular d'Educació ha reconegut que el servei de mitjancer entre la conselleria, els propietaris de pisos a Pitiüses i Menorca per al lloguer, els docents no ha assolit l'èxit desitjat. Només una dotzena de professors han trobat allotjament a través del programa impulsat pel govern, per la qual cosa se cercaran més opcions.
Prop d'una dotzena, tant a Menorca com a Eivissa i Formentera, han estat els qui s'han posat en contacte i han pogut dur a terme el lloguer. Evidentment, no és una quantitat grossa. Sabem que des del govern de les Illes Balears han de continuar fent feina. Per això, a partir d'aquest setembre, tots els docents de les Illes Pitiüses i de Menorca cobraran un complement de difícil i de molt difícil cobertura.
Tot això, com dèiem, de cara a un inici de curs que el conseller confia que sigui plàcid i en terminis complerts.
Ara queden els perfilants d'inici de curs que se va col·locant tots, les quatre obres que s'han d'anar acabant aquesta setmana, la cobertura de les substitucions, no les vacants, que ja estan cobertes des de l'estiu, sinó de les substitucions sobrevingudes, els tècnics d'educació infantil que també s'adjudiquen demà, els tècnics educatius que també s'adjudiquen aquesta setmana. És a dir, estem intentant acabar, diguéssim, de perfilar el que és l'inici de curs, que a partir de la setmana que ve ja vos donaran les dades concretes, quines seran, però jo espero que sigui un bon curs i que tinguem un bon inici de curs.
I a Eivissa, el curs escolar s'inicia amb la creació de 252 places més d'alumnes d'escoletes de 0 a 3 anys. Tot i aquest increment, no es cobreix la demanda. El govern ja ha anunciat que contractarà 20 professionals per gestionar les tres noves escoletes que cobriran.
Tots els centres, el de Sant Rafel, el de Santa Eulària i el de Sant Carles, han estat construïts pels ajuntaments amb fons europeus, però tindran personal docent contractat directament per la Conselleria d'Educació. El govern estima que, a l'espera dels darrers retocs, obriran portes el dia d'inici del curs escolar, el 10 de setembre. Les noves places d'alumnat de 0 a 3 anys, en total 252, responen a l'increment de la demanda derivat de la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil, tot i no estar coberta totalment.
Dues i 23 minuts, a més qüestions. El president del govern, Pedro Sánchez, anuncia la creació d'una agència de protecció civil i emergències per lluitar contra els efectes del canvi climàtic a Espanya. És un dels 10 punts del pacte d'estar contra aquesta xacra, que serà aprovat demà en Consell de Ministres i que el cap de l'executiu vol consensuar després d'haver tancat l'agost amb la pitjor onada d'incendis forestals de la història.
A banda de la creació d'aquesta nova agència, Sánchez també ha anunciat més recursos permanents per part de totes les administracions públiques, el reforçament del món rural i la instauració d'una cultura cívica de protecció. El president ha presentat la proposta des de l'optimisme, ha dit, i amb la voluntat de diàleg amb tots els agents econòmics, polítics i socials, tot i les corrents negacionistes que encara no veuen el perill de la situació actual.
La política espanyola pues está marcada por la polarización y por el negacionismo rampante, pues puede parecer hasta incluso ingenuo pedir un pacto de Estado. Pero yo voy a defender siempre el posibilismo y el optimismo como dos únicas actitudes que son posibles para hacer avanzar a España como lo llevamos haciendo durante estos últimos 7 años.
Sánchez s'ha compromès a escoltar totes les propostes amb l'únic objectiu, ha dit, de millorar la prevenció i ajudar a evitar més catàstrofes naturals com els incendis a l'estiu, a les danes a la tardor o a l'hivern.
Que el Ejecutivo pone en marcha este proceso con vocación de acuerdo, con actitud de escucha y también con humildad. Y creo que tenemos un objetivo que es muy noble y que nos interpela a todos. Y es hacerlo por los conciudadanos que han sufrido las consecuencias de estas emergencias climáticas.
Durant la seva intervenció, Pedro Sánchez ha destacat que aquest estiu s'han registrat 59 rècords de temperatura en 4 graus més de mitjana que l'any 2000. En els darrers 5 anys hi ha hagut un 17% més de morts per colps de calor i en aquest mateix període els desperfectes causats pel canvi climàtic han superat els 32.000 milions d'euros, el que es destina durant el mateix temps a la cartera d'Educació.
Pedro Sánchez, que ha fet girar gairebé la totalitat del seu discurs en els greus incendis forestals que s'han declarat aquest estiu a la península. Espanya tanca l'agost amb la seva pitjor onada, amb 4 morts i unes 300.000 hectàrees arrasades.
En aquest període s'han declarat 93 focs, 23 dels quals continuen actius en 5 comunitats autònomes. Ara s'està molt pendent de la localitat de Lobrín, Almeria, on s'ha donat per controlar l'incendi que ha cremat més de 1.100 hectàrees. A Castella i Lleó, els 6 focs que continuen actius ja estan a nivell mínim de perill. A Galícia, ahir es van donar per extingits els 3 grans incendis que quedaven, i a Andalusia aquesta matinada s'ha declarat un nou foc a Gibraleón, a Huelva. Mentrestant, els pilots forestals han iniciat una vaga per falta de mitjans, posposada per l'onada d'incendis amb uns serveis mínims del 100%.
Ho dèiem en titulars, més de 800 persones han mort i unes 2.700 han resultat ferides després d'un fort terratrèmol de magnitud 6 i diverses rèpliques que han assetjat l'est de l'Afganistan aquest diumenge a la nit, segons l'últim balanç oficial.
Pràcticament tots els morts i ferits s'han registrat en una sola província, la de Kunar, mentre que 12 morts i 255 ferits s'han produït a la província veïna de Nangar. El sisme també s'ha arribat a percebre a la capital del país, a Kabul. Els equips de rescat treballen des de la matinada per trobar supervivents entre la runa, si bé les tasques són complicades per les esllavissades que han bloquejat carreteres clau a la zona. Aquest sisme és el més greu que ha patit l'Afganistan des de l'octubre del 2023, quan una sèrie de terratrèmols van devastar la província occidental d'Herat, causant més de 2.500 morts.
D'altra banda, l'organització de la flotilla estudia la possibilitat de reprendre avui mateix el camí cap a Gaza. Això després se'n dava tornat enrere per mort del mal temps. Ara estudien les previsions del temps per saber si poden reprendre la travessia amb seguretat, tot amb l'objectiu d'arribar fins a Gaza i rompre el bloqueig d'ajuda humanitària.
Varen partir ahir cap vespre des de Barcelona, on han tornat per arrecerar-se de la tempesta. A la tripulació hi ha 300 activistes de 44 països, entre els quals 3 mallorquines. Aquesta mateixa setmana s'haurien de reunir amb altres embarcacions que partiran d'Itàlia i Tunísia per dirigir-se junts cap a l'enclavament palestí. La flotilla global Sumud és un contingent sense precedents. Entre les activistes més reconegudes que hi van a bord hi ha l'exbaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Sabemos que la travesía no va a ser fácil, sabemos que hay riesgos importantes, porque sabemos que Israel es un estado genocida criminal que ha atacado otros intentos precedentes de la flotilla, entonces no somos ingenuas, pero estamos absolutamente determinadas.
Avui també és notícia la crònica política que el president de Catalunya, Salvador Illa, es reunirà demà a Brussel·les amb l'expresident Carles Puigdemont.
En una entrevista feta per Ricard Ostrell i emesa per Catalunya Ràdio i TV3, Illa ha defensat l'amnistia i ha assegurat que té ganes de mostrar el seu respecte a Puigdemont.
Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués, i jo crec que ara toca.
Per què toca ara?
Doncs per enviar un missatge. De que en democràcia odiava que és el motor primer. El reunir-nos i reunir-nos demà és una cosa que vaig prendre la iniciativa jo, i el president Puigdemont doncs també hi ha estat d'acord, i ho fem demà.
Els partits de l'oposició critiquen aquesta trobada. Alberto Núñez Feijóo del PP, l'escoltam, i Santiago Abascal de Vox.
Y está muy claro que nada de esto se hace en nombre de los españoles. Es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías. Ahora bien, a lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán.
No sé si se anticipo de algo, pero lo que sí sé es que es la evidencia del chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España. Supongo que estarán intentando unos aprobar los presupuestos y otros desgastar un poco más a la nación.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, temps ara, a IB3 Ràdio, per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Antoni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. Amb un pressupost de 26 milions d'euros, el govern ha licitat les obres de construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Felanitx, Laura Marcos.
Bon dia. S'ubicarà en una parcel·la a l'entrada del poble per la carretera de Campos i disposarà de 100 habitacions dobles repartides en 4 blocs. L'objectiu és donar atenció a pacients amb malalties cròniques de la comarca del Llevant i Migjorn.
I compte enrere per l'inici del curs escolar, però algunes infraestructures educatives encara no estan del tot enllestides. És el cas del nou centre infantil de 0 a 3 anys del CEIP Napanyal de Son Cervera, que haurà de començar el curs un poc més tard.
El motiu és que les obres s'han endarrerit i, tot i que la conselleria s'hi esforçarà, tot apunta que no serà abans de dia 1 d'octubre. Així ho han donat a entendre el mateix conseller d'Educació, Antoni Vera, i el batlle del municipi, Jaume Cervera, en la visita que avui han fet a aquest centre.
I l'Ajuntament de Fornalutx condemna les bregues aldarulls i mostres de menyspreu, segons el pare de l'Ajuntament, que aquest cap de setmana passat hi ha hagut al poble en el marc de les festes de la Mare de Déu de la Nativitat.
Segons ha informat el consistori en un comunicat, hi va haver d'intervenir una patrulla de policia local per separar persones que es barallaven en diferents punts del poble.
Idò, de totes aquestes qüestions i moltes altres en parlaran tot d'una. Abans, però, volen saber quina és la situació de la xarxa viària d'arreu de Mallorca. Per això, connectam ara amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura i a l'altura del túnel de Gènova en sentit Palma. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Situació i dos, aquesta la que hi ha a la xarxa viària de Mallorca. Ivan López és el control tècnic. Feim ara una aturada per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:33 del migdia, compte enrere per a la creació d'una nova infraestructura sanitària a Mallorca, perquè amb un pressupost de 26 milions d'euros, el govern ha licitat les obres de construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Felanitx, que s'ubicarà en una parcel·la a l'entrada d'aquest poble per la carretera de Campos.
Aquesta nova infraestructura sanitària disposarà de 100 habitacions dobles repartides en 4 blocs. Cadascuna d'aquestes disposarà de serveis generals i un hospital de dia rehabilitador. Constituirà un equipament sociosanitari per donar atenció o pacients amb malalties cròniques de la comarca del Llevant i Migjorn. L'objectiu serà donar una atenció personalitzada a persones que es troben en situació de convalescència o de rehabilitació perquè recuperin l'autonomia. El termini perquè les empreses es presentin al concurs de licitació acaba dia 6 d'octubre.
I per la mare d'una altra infraestructura, en aquest cas educativa, perquè s'acurça el temps per començar a escola, però els que avui ja sí que han començat, sí que s'han posat a fer feina, són els mestres i professors. Algunes d'aquestes infraestructures, però educatives, encara no estan enllestides, ho han dit, és el CAR del nou centre d'infantil de 0 a 3 anys del CEIP de Napanyal a Son Cervera, que començarà el curs més tard que la resta de cicles que fan a aquest equipament. Les obres s'han endarrerit i tot apunta que no serà abans de dia 1 d'octubre. Sandra Martínez.
Això és el que es desprèn de la visita que ha fet aquest matí el conseller d'Educació, Antoni Vera, a diversos centres educatius del Llevant. A l'espai de Calamilló s'hi està fent feina a les totes, però el termini inicial d'obertura no es complirà. És el batle Jaume Cervera.
Un pot de retras a dins les obres, sobretot problemes en fer arribar la línia de llum, i bueno, el que volem sempre és posar en marxa amb la màxima seguretat possible, i sí que ens hem demorat aquest espai de temps, estem xerrant pràcticament de 20 dies, on la gent que entri aquí de dins entri amb un màxim de seguretat i tranquil·litat que puguin deixar el seu fill de forma segura i no va de tenir cap problema ni falta de cap servei disponible.
Una previsió, però, que el conseller Antoni Vera es comprometia a mirar de reduir al màxim.
Tenim una sèrie de centres educatius a Balears, que són els que assumin la gestió 03, a Santa Eulàlia del Riu, a Sant Carles de Peralta, a Muro, que també estaven amb obres, aquí a Son Cervera i a Sant Rafel i a Marratxí, i teníem aquesta problemàtica que per ventura no estarien del tot acabades les obres. Però intentarem que sigui el més aviat possible i que puguem ser abans de 1 d'octubre.
El conseller també ha destacat que enguany Napanyol disposarà de servei de menjador, de moment de forma provisional, però no per massa temps.
Posam en marxa aquest servei en unes instal·lacions provisionals a partir d'aquest curs. Penseu que estem en una zona que se demanda bastant el menjador escolar, d'una manera provisional, i que està fent feina CIVISEC perquè es pròxim, perquè durant aquest curs tinguem ja un projecte definitiu d'unes instal·lacions definitives per al centre Napanyol, perquè pugui albergar el servei de menjador des dels 0 anys fins als 12 anys.
Gràcies, Sandra Martínez. Aquesta és la crònica de la visita que ha fet el conseller Antoni Vera al centre educatiu Napanyol de 0 a 3 anys a Son Cervera. I parlem ara d'altres qüestions, perquè l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, és a dir, l'IMAS, ha reprès avui mateix les sessions informatives sobre adopcions, que van adreçades a totes aquelles persones i també famílies que estan interessades.
Són els mateixos professionals de la secció d'adopcions de l'IMAS, educadors socials i psicòlegs, els encarregats de fer aquestes xerrades informatives. Així ha explicat el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, quins són els objectius d'aquestes sessions.
Que ofrecen a las familias una información clara y transparente sobre todo el proceso de adopción, los requisitos y los recursos que tienen a su alcance. Pero sobre todo porque representan nuestro compromiso de acompañarlas desde la primera sesión hasta después de la formalización.
Qui estigui interessat ha de saber que es fan cada primer i cada tercer dilluns de cada mes a la una del migdia a la seu central de l'IMAS, al carrer de General Riera de Palma.
I pel que fa a la mobilitat de Mallorca, el Consell de Mallorca començarà les obres, ha fet saber avui, del segon cinturó de Palma a principis de l'any que ve. És aquest un dels anuncis que ha fet el president de la institució amb motiu de l'inici d'aquest curs polític, un acte en què ha destacat un pla d'accessos a ciutat amb una inversió de 164 milions d'euros. Llorenç Galmés també ha recordat que durant aquest mes de setembre les estacions de l'ITV de Mallorca obriran cada dissabte per poder continuar reduint la llista d'espera.
El president del Consell ha anunciat que les obres del primer tram del segon cinturó de Palma començaran a principis del 2026, unes obres que ha dit són imprescindibles per descongestionar aquesta via i millorar els accessos a la ciutat. A més, Llorenç Galmés ha destacat que en les obres de reforç de l'asfalt de la via de cintura durant aquest estiu, la circulació ha estat un 25% més àgil respecte d'anys anteriors.
I a més, a principi de l'any que ve, avui també les vull anunciar que començaran les primeres obres del primer tram del segon cinturó de Palma. Unes obres imprescindibles per descongestionar.
Continuem parlant de mobilitat perquè els usuaris del tren a partir d'avui els han de fer saber que ja està en vigor l'horari d'hivern. Es tracta aquest d'un increment de freqüències en relació amb el mes passat, però que no s'ha pogut implementar en normalitat a causa de la caiguda de l'energia en la catenària, que ha provocat retards, volien dir, d'entre 40 i 45 minuts a tota la xarxa de tren.
El gerent del Servei Ferroviari de Mallorca, José Ramón Horta, explica que la incidència s'ha detectat a primera hora del matí i pot després, passades les 7:30, ja s'havia restablit l'atenció en el tram de catenària afectat.
Devia ser a 6:30 des de matí, després que haguessin circulat els primers trens, doncs han tingut una caiguda de tensió. Per ella ha vengut ocasionat a la subestació de Son Costa i això ha provocat una caiguda en cadena a la resta de subestacions. No sabem exactament encara els motius, els tècnics ho estan examinant, però han restablert la tensió i ara els trens ja estan circulant tots amb absoluta normalitat.
En qualsevol cas, avui s'ha acabat l'horari d'estiu de Servei Ferroviaris de Mallorca i ja ha entrat en vigor, tal dia com avui, dia 1 de setembre, el nou horari d'hivern, que enguany s'ha ofert, o havia ofert l'horari d'estiu, volien dir, una sèrie de modificacions a causa de la remodelació del pas elevat de la via al carrer del Greco al costat de l'estació de Verge de Lluc. I parlem ara d'una qüestió que afecta el poble de Fornalutx, perquè l'Ajuntament d'aquest poble ha condemnat les bregues aldarulls i un suposat menyspreu que aquest cap de setmana passat hi ha hagut al poble en el marc de les festes de la Mare de Déu de la Nativitat, unes festes que ja han començat però que encara s'allargaran durant el proper cap de setmana. Segons ha informat el consistori en un comunicat, hi va haver d'intervenir una patrulla de la policia local per separar persones que es barallaven en diferents punts del poble. Això ha succeït diumenge de les 3 de la matinada, un cop ja havia acabat la celebració de les festes del Carnaval d'estiu que es duen a terme aquella vetllada.
En un comunicat, l'Ajuntament de Fornalutx ha fet saber que no tolerarà amenaces ni menyspreus a l'equip de persones que es cuida d'organitzar les festes de la Mare de Déu de la Nativitat, que han començat, com dèiem, aquest cap de setmana passat i que tindran durant el proper cap de setmana els seus actes principals. Tot i que el batlle de Fornalutx, Francesc Marroig, ha confirmat aquests fets, no n'ha volgut donar detalls i ha llevat ferro a la qüestió. Sí que ha reconegut, però, aquests aldarulls. Així s'ha expressat el batlle Francesc Marroig.
Avisar un poc la gent i que la gent sigui un poc conscient de el que fan i que l'altre del boble i totes aquestes coses, però més, no hem de dar més explicacions ni hem d'acordar una cosa que tampoc no és normal el que va passar, perquè va passar a fora, a part de la festa. Sí. La festa ja havia acabat.
Tot i la rebaixa del to del batlle en relació amb els fets ocorreguts, el comunicat municipal diu textualment que en els futurs dies no es toleraran bregues, discussions, insults ni menyspreus, no es consentirà cap tipus de violència i qui no respecti aquestes normes haurà d'assumir les conseqüències i que les forces de seguretat actuaran en contundència.
I volem parlar ara d'un fet que nosaltres consideram curiós per la seva particularitat i segurament que tots vosaltres teniu en ment allò que són les 100 cases de la barriada de Pere Grau, una sèrie de cases, dues illetes de carrers que són d'unes característiques ben peculiars. Totes elles són molt semblants, amb dos aiguavessos cadascuna d'elles, alts i baixos, i també un corral a la part de darrere. I d'aquest enclavament de les 100 cases fa aquest mes el seu centenari, i per això s'ha programat per aquest dissabte un seguit d'activitats per reivindicar l'origen obrer i també l'esperit comunitari d'aquests habitatges. Marcel Pic.
Al carrer de Pere Llobera, al barri de Pere Garau, hi ha les 100 cases. Són dues illes i mitja amb blocs de planta baixa i primer pis, formats per 4 habitatges, tots amb cisterna i pati interior amb jardí. Es varen començar a construir ara fa 100 anys per la iniciativa d'una cooperativa i amb l'objectiu de donar un sostre digne a gent treballadora. Per això, les 100 cases són alguna cosa més que patrimoni arquitectònic del barri de Pere Garau a Ciutat. L'esperit amb què es varen fer encara perdura entre molts dels seus inquilins. Un d'ells és Xavier Delgado.
I la relació entre els veïnats també és molt fluida, no? Perquè amb alguns els veïn quan baixes, quan surts i guaites o quan lleves les persianes, i amb altres persones també, com que compartim escala, no? O compartim l'espai quan sortim, compartim els animals i ens saludem. Vull dir, és una vida com molt... No sé si és de poble, perquè no he viscut mai un poble, però sí molt, molt propera i molt comunitària.
Malgrat gaudir d'una figura de protecció a nivell municipal, aquests habitatges han patit modificacions que no han respectat l'estètica original. Sentim Àngels Fermosella, veïnada del barri i vicepresidenta de l'entitat conservacionista ARCA.
Des d'ARCA, el que nosaltres fem és intentar precisament conservar aquesta empremta de la història i donant gràcies a que hem aconseguit salvar les 100 cases de la destrucció i de l'alteració. No? Ara bé, s'ha d'estar molt vigilant, perquè contínuament te pots trobar que substitueixen persiana de fusta, que lleven, que envien forats, perquè té moltíssim d'elements particulars aquestes 100 cases que realment arquitectònicament també s'han de conservar.
Els primers habitants de les 100 cases varen aconseguir fer-se propietaris pagant 2 pessetes a la setmana. Avui en dia, allò que estava destinat a les persones de classe treballadora està subjecte al procés gentrificador que té lloc al barri de Pere Garau. Sentim ara Cristina Llorente, veïnada i directora d'Arquitectives, que ha explicat que fa poc s'ha venut una casa per 600.000 euros.
Posen a la venda, moltes d'elles ja estan sent ocupades per persones del nord d'Europa amb alt poder adquisitiu. Jo ja tinc un parell de veïnats del nord d'Europa i el màxim risc jo crec que no és ser de bon vent entengui la gent que hi viu, sinó es preuen els que se ven en aquestes cases, no?
Per celebrar el centenari de les 100 cases, l'entitat Arquitectives i els veïnats han organitzat per aquest dissabte tot un dia d'activitats amb visites guiades, música, teatre i exposicions. Serà a partir de les 11 del matí al carrer de Pere Llobera.
Idò, aquesta proposta que vos acabem de fer és per dissabte, dia 6 de setembre, en tota aquesta sèrie d'activitats i visites guiades a 700 cases de la barriada de Pere Grau. Però encara tenim una altra proposta que és per avui mateix, avui vespre. Es tracta del Via Fora, que se farà al nucli històric de la ciutat d'Alcudi, que avui farà la seva darrera funció.
Es tracta d'un recorregut teatralitzat per explicar la història d'Alcúdia, si repassen episodis des de la construcció de les murades en època medieval, just després de la conquesta catalana, fins a l'època més recent en la irrupció del turisme i passant pels episodis de la Guerra Civil i la repressió franquista.
I amb aquesta proposta haurem arribat a les 2:45 minuts. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Avui es tanca el mercat de fitxatges a la primera divisió i atenció perquè hi podria haver moviments de darrera hora al Reial Mallorca. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia. El club mallorquinista afronta les darreres hores del mercat de fitxatges amb molts fronts oberts i principalment amb dos noms propis al capítol de sortides. Pablo Maffeo i Kyle Larin. La marxa de Maffeo és clau per alliberar massa salarial i obrir la porta a la cessió d'Héctor Fort, lateral dret del Barça, amb qui ja hi ha converses avançades. I per la seva banda, la sortida de Larin podria permetre la incorporació d'un darrer reforç ofensiu abans del tancament del mercat. A les darreres hores es parla del Feyenoord neerlandès en el cas de Kyle Larin. Mentrestant, la possible sortida de Samu Costa del Reial Mallorca s'ha refredat en les darreres hores malgrat l'interès de clubs de la Premier League i de l'Aràbia Saudita. El mig centre portuguès, que va tenir minuts al Santiago Bernabéu en la derrota contra el Real Madrid, continua sent una peça fonamental en els plans de Iago Barrasate. Una oferta econòmica de gran magnitud podria fer variar l'escenari, però el temps juga en contra, ja que el mercat de fitxatges es tanca avui, com dèiem, a la mitjanit. Per tant, la seva continuïtat guanya força davant la manca de propostes que responguin a les exigències del club balear. Després del partit contra el Real Madrid, l'entrenador del Real Mallorca, Iago Barrasate, va assegurar que té moltes ganes de que es tanqui el mercat de fitxatges.
Creo que es un suplicio para todos y no sé lo que voy a hacer, pero por lo menos el lunes a las 12 ya sabré con qué plantilla podemos contar.
S'espera un darrer dia de mercat intens per al Mallorca i el viurem a IB3 amb un programa especial que començarà a partir de les 10 del vespre en directe aquí a IB3 Ràdio i al nostre canal de YouTube i a partir de les 11:30 també a IB3 Televisió. Per cert, en matèria de mercat, afegim que el mallorquí Marco Asensio ha fitxat pel Fenerbahçe de Turquia i a la part esportiva la derrota del Mallorca de dissabte per 2-1 contra el Real Madrid deixa l'equip en posicions de descens amb només un punt per davant del Llevant i Girona, que han perdut tots els partits disputats. Ara s'atura la Lliga per compromisos internacionals de les seleccions i l'equip vermell no tornarà a jugar fins al dilluns 15 de setembre a les 9 del vespre al camp de l'Espanyol. Iago Barrasate veu com fins a 9 jugadors parteixen ara en aquesta aturada internacional. Muriqi amb Kosovo, Kumbula amb Albània, Mojica amb Colòmbia, Mascarell amb Guinea Equatorial, Bergstrom amb Finlàndia, Jan Virgili i Jan Salas amb Espanya sub-20 i Larin amb el Canadà, a més de Sali amb el Marroc. Parlant d'internacionals, també està convocat el jugador de la Societat Esportiva Eivissa, Theo James, amb la selecció d'Haití, per jugar dos partits de classificació pel Mundial contra Hondures i Costa Rica, així com el jugador del Mallorca B, Òscar López, en la selecció de Bolívia. Qui també està pendent del tancament del mercat de fitxatges és precisament la UD Eivissa, que dissabte va començar la temporada amb una victòria al camp del Sevilla Atlètic per 1-2. Ens conta l'actualitat de l'equip, Víctor Sancho.
Bon dia, l'Eivissa té encara dues fitxes lliures, però només poden ser cobertes per sub-23. Paco Gémez ja va explicar la setmana passada que li agradaria que arribés un davanter més. Avui, per cert, l'equip s'ha entrenat. Només han saltat al verd els homes que no van jugar d'inici en el debut en Lliga del passat dissabte. Tot i la victòria per 1-2 davant un rival complicat com el Sevilla Atlètic, Gémez no va acabar content. Escolta'm.
Perquè quan no hem jugat avui, no ens han
Si voy tan contento, pero creo que estar contento hoy es un error. Creo que es un error bajo mi punto de vista, porque si jugamos todos los partidos de la temporada como hemos jugado hoy, ni por asomo vamos a llegar a donde se nos pide. Entonces esto, si sigue así, está estampado hoy, es mañana. Entonces, más allá de que puedas cometer algún error o demás, no es el fútbol que yo quiero, no es el equipo que yo quiero ver. Bueno, hoy no hemos encontrado con la victoria porque tenemos talento, porque llegar al gol, pues somos un equipo importante, pero desde luego yo no soy el entrenador del equipo que juegue así.
L'equip descansa demà i dimecres tornarà a la feina. Està previst que el director esportiu Javi Lara faci balanç de la confecció de la plantilla pròxim dimecres. I no deixem el futbol d'Eivissa perquè la SD, que debuta diumenge en Lliga, ha superat l'Andratx en la final de la fase balear de la Copa Federació. 0-1 a Saplana, el gol obra d'Àlex Sánchez.
I també en futbol, el Balears Futbol Club es va proclamar campió de la quarta edició del trofeu Margarita Miranda. Les blanquiblaves varen guanyar 1-0 al Mallorca International Futbol Club amb gol de Sofi Rojas al minut 92 de partit. L'equip dirigit per Miqui Maians arrencarà aquest diumenge la temporada a Segona Federació, la tercera categoria femenina del futbol, i ho farà contra el Sant Adrià a domicili. D'altra banda, la mallorquina del Barça, Lucía Corrales, ha vist com el club blaugrana ha fet marxa enrere a la seva renovació per problemes econòmics i tot fa indicar que el London City pagarà la clàusula de rescisió i Corrales partirà cap a Anglaterra. Per acabar la informació de futbol, afegim que dia 7, Sant Jordi i Luchador jugaran la final de la Copa Illes Balears.
Deixem el futbol i parlem de tennis perquè el mallorquí Jaume Munar jugarà avui vespre als vuitens de final de l'Obert dels Estats Units contra l'italià Lorenzo Musetti.
Munar cercarà avui per primera vegada en la seva carrera bitllet per uns quarts de final d'un gran slam. El santanyiner número 44 del rànquing ATP s'enfrontarà al número 10 del món, Musetti. Sentim Munar en declaracions després de la victòria a tercera ronda contra el belga Sisu Bergs.
Era un partit trampa. Tots dos sabíem que era una gran oportunitat. Jo ho sabia des de l'inici de partit i m'hi havia preparat. Ell no ha jugat el seu millor tennis. Jo ho he aprofitat i estic content d'haver passat. El que em ve al cas són més el mal moment, tots els instants que hem viscut en l'equip durant aquests anys. No només el d'ara, i des que som petit m'han ajudat. Te'n recorda tot això, i és més important que qualsevol rànquing.
Ara Munar ha de guanyar Lorenzo Musetti i ja sap com fer-ho, perquè el balanç entre tots dos és de 2-1 favorable al mallorquí. El darrer precedent es va produir el mes de gener d'enguany a Hong Kong, on el jugador mallorquí es va imposar en 3-7 a l'italià. Qui ja és a quarts de final és Carlos Alcaraz, que va guanyar el francès Arthur Rinderknecht per 3-0. El murcià cercarà demà classificar-se per a la semifinal contra el txec Jiří Lehecka. I Novak Djokovic cercarà també bitllet per la semifinal. El serbi va imposar Leonard Straff per 6-3, 6-3 i 6-2 a quarts i s'enfrontarà a Taylor Fritz.
En bàsquet, bones notícies. Espanya dona una passa per arribar als vuitens de final de l'Eurobàsquet.
Espanya ha caigut eliminada al Mundial Femení de Rugby. Parlant de bàsquet, la selecció espanyola de bàsquet va sumar ahir la seva segona victòria guanyant a Xipre per 91-47 a la tercera jornada de la fase de grups. Amb aquest resultat, Espanya fa una passa important de cara a la classificació pels vuitens de final. El pròxim partit serà demà contra Itàlia. A primera FEB, el FIB Vui Palma ha començat avui la pretemporada en les revisions mèdiques. I com parlàvem de rugby, Espanya ha caigut eliminada al Mundial. La mallorquina Zahia Pérez va ser titular a la derrota contra Irlanda per 44-27. La calvianera va participar i va estar a punt de convertir algun assaig.
Mentrestant, en futbol sala, aquest cap de setmana comença la Lliga a Primera Divisió.
I l'Illes Balears s'ho farà divendres a les 9 del vespre contra el campió, el Cartagena. El director general del club, José Tirado, ha parlat avui d'una setmana il·lusionant.
Una semana ilusionante, sobre todo porque empieza ya un año que hay que disfrutarlo al máximo. Un año donde vamos a vivir otra vez la pasión de competir todas las competiciones casi sabidas y por haber. Vamos a disfrutar de una Intercontinental, de otra Champions, donde ya le damos normalidad, pero no es normal, y todos los campeonatos nacionales, ¿no? Incluso hasta la Supercopa. Creo que es un año donde tenemos que disfrutar día a día, donde vamos a tener infinidad de partidos otra vez.
Pel que fa a la pretemporada, amb 4 partits i un balanç d'una victòria i 3 derrotes, Tirado ha dit el següent.
Bueno, estoy contento de lo que he visto, aunque hayas perdido. Al final somos un equipo con 5 incorporaciones nuevas, importantes. Hemos ido a jugar contra 2 transatlánticos que están ya hechos, que estaban a un nivel, un punto más que nosotros. Hemos visto cosas, pero evidentemente el equipo todavía le falta rodaje.
I un altre aspecte destacable és que el Palma ja ha superat els 3.000 abonats. És José Tirado.
Es súper felices otra vez, ya con 3.100 socios. Esperamos llegar al tope que nos fijamos los últimos años, que son 3.300, que sabemos que vamos a llegar porque esta última semana es la que siempre al final hay el último rebufo y ya nos pararemos en los 3.300 y yo creo que eso demuestra y consolida el proyecto, que no es flor de un día, sino ya están, creo que son más de 8 años que llegamos a los 3.000, 3 años que superamos o llegamos a los 3.300.
Quant a la selecció espanyola, el jugador del Palma, Mario Rivillo, està a la preselecció dels partits contra Armènia, que se jugaran a Pamplona i Tudela. La selecció definitiva se coneixerà el dia 8 de setembre.
Són les 2:54. Fem una pausa i després parlem de les novetats de la nova temporada d'IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Soy contento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Al setembre, ja ho diuen, tornen moltes coses i entre els retorns esperats, el de la nova programació d'IB3 Ràdio, que tot i apostar per la continuïtat, arriba amb algunes sorpreses per als oients. Les explica el director Dani Barjacoba.
Donant continuïtat a tots aquests programes que estan ja molt consolidats, amb més hores de xiu-xiu, amb més hores d'entre avui i demà i també més hores de no venim amb manual. Amb nou equip de la gran vida, amb més col·laboradors, amb més anàlisi, amb un nou programa de ciència i de tecnologia, amb una tardor on arribaran noves estrenes de podcast, amb la ràdio més al carrer que mai, volem estar a prop de la notícia, més a prop que mai dels oients.
Per tant, xiu-xiu i entre avui i demà amplien la seva missió de dilluns a divendres i la Gran Vida estrena nou equip els caps de setmana.
La nova temporada del dia manté les seves cares visibles. Marta Grau, Jaume Noguera, Clara Aymamí i Laura Tur. I amb el seu equip habitual de col·laboradors seguirà apostant per l'actualitat amb un nou horari d'emissió amb IB3 Televisió de 9 a 11 i algunes novetats.
I del dia se presenta molts de canvis. Seguim amb la mateixa estructura, però hem fet alguns girs al guió. Ampliem temps de tertúlia, quasi 50 minuts, així podem anar més aferrats a l'actualitat, noves incorporacions que anirem desvetllant a mesura que comenci el programa i, per descomptat, també seguim fidelitzant els col·laboradors habituals i així podem parlar amb ells dels temes que més interessen als oients. Molt il·lusionats davant d'aquest nou repte.
Els capvesprets seguiran essent territori Tèntol. Celestí Oliver s'afegeix a l'equip de Margalida Mateu en un programa que ja ha esdevingut tot un clàssic de la graella i que divulga el patrimoni lingüístic propi de les Balears. I els xiu-xius seran més xiu-xius que mai perquè el programa Dines Mateu i Xavi Oliver, la versió més juganera de l'actualitat, serà ara a la vostra sintonia de dilluns a divendres.
I doncs sí, xiu-xiu també hi serem els divendres, continuarem amb el mateix esperit de programa intentant que tothom acabi el dia de la millor manera, amb molt d'entreteniment, però com que és divendres, intentarem seguir la mateixa estructura, però que sigui una mica més esbojarrada, que se noti que és divendres.
La Gran Vida estrena equip amb Miquel Ángel Ariza i Juan Mimás i també horari. Seran de 9 a 11 els dissabtes i de 9 a 12 els diumenges, també el cap de setmana. Hora més per No venim amb manual de Regina Cortés, cada dissabte des de les 11 i fins a la 1 per donar veu als nins, adolescents, pares i educadors de les Balears.
I avui és dilluns, el 1 de setembre, acaba la temporada alta per la cultura i la música, sobretot, però encara així tenim un bon grapat de propostes per oferir-vos. És la nostra agenda.
I encetam aquesta agenda amb una proposta que no feim prou. Alguna vegada l'hem dit, però és que aquest que sentim de fons, Glassford and the Providence, és un dels grans del reggae que resideix a les illes i que, per si fos poc, la seva bona música, que combina temes propis amb clàssics del gènere, resulta que la seva banda és la seva família, els seus fills. Celebrate,
Sol d'estrès, moment per repassar algun dels titulars d'aquest dilluns, 1 de setembre, jornada que passen per un anunci fet per la presidenta del govern, a IB3 Ràdio. Avui mateix el govern demanarà la contingència migratòria per a les Balears. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, ho ha dit en una entrevista al programa El Dia, però ens ha insistit que les Balears no poden acollir més menors migrants no acompanyats en condicions dignes. A banda de no tenir espais suficients perquè hi visquin, tampoc no hi ha serveis ni personal per acompanyar-los en el seu procés d'integració a les Balears.
No se tracta ja d'entrar en una guerra de xifres, se tracta de que, insistes, que aquest número s'ha tret sense visitar aquests centres, s'ha tret sense xerrar amb els presidents dels consells, sense xerrar fins i tot amb els professionals, amb les empreses o les entitats, millor dit, que han de contractar aquests professionals i que ja no en troben, i que, en qualsevol cas, sense atendre tampoc el que passarà els propers mesos a les Illes Balears.
En darrera instància, el govern central és l'administració encarregada de declarar la contingència migratòria, cosa que implicaria que les illes quedarien excloses de l'acollida de menors migrants no acompanyats, arribats d'altres comunitats autònomes, i fins i tot podrien demanar el trasllat a altres zones de menors arribats a les costes balears. El delegat del govern central a les illes, Alfonso Rodríguez, ha reivindicat el paper de l'administració del govern de l'Estat.
En estos momentos es Canarias y es Ceuta y creo que puede ser Melilla quienes están en esta situación. Lo que no vale es decir que estoy al 1000% de acogida porque digo yo que solo tengo 65 plazas para acoger a menores. Lo que hace el gobierno de España es decir a todas las comunidades con criterios objetivos ligados a población cuántas plazas de acogida de menores debe tener para dar una respuesta de país como país a un fenómeno que debemos vivir como país.
Ha sortit de l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila de Maó el menor que va arribar en una barca irregular el capvespre de divendres.
Ha passat a planta el mateix dia que un dels adults que viatjaven en la mateixa embarcació precària ha estat donat d'alta. Dos adults més continuen ingressats.
D'altra banda, l'Hospital Can Mises requereix contractar 6 treballadors més per completar la plantilla de 32 places de metges d'urgències de l'Hospital Can Mises.
L'àrea de salut ha anunciat 3 noves contractacions de metges d'urgències. Des del sindicat Cimeval expliquen que les noves incorporacions no són suficients per a cobrir el servei i que en els darrers dies marxaran 5 professionals. Durant els primers 8 mesos de l'any han augmentat un 6% els casos atesos a les urgències de l'Hospital Eivissenc.
Avui també es notícia un nou rècord en arribada de turistes estrangers i despesa.
S'ha registrat en el mes de juliol. Les illes varen rebre 2,5 milions de visitants que varen gastar més de 3.800 milions d'euros. Són xifres històriques per un mes de juliol, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. El nostre arxipèlag ha estat la destinació principal de turistes internacionals que han visitat l'Estat espanyol el setè mes de l'any.
El Consell de Ministres aprovarà demà un pacte d'estat contra el canvi climàtic.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que té 10 punts, un dels quals una agència de protecció civil i emergències per lluitar contra els efectes del canvi climàtic. Sánchez també ha anunciat més recursos permanents per part de totes les administracions públiques en el reforçament del món rural i en la instauració d'una cultura cívica de protecció.
La política española pues está marcada por la polarización y por el negacionismo rampante. Pues puede parecer hasta incluso ingenuo pedir un pacto de Estado, pero yo voy a defender siempre el posibilismo y el optimismo.